Radio Astel.
I ara sí, iniciem amb el mestre Virgili, un dia més aquí en aquesta casa de Ràdio Estel. Les lliçons, que, si m'ho permeteu, mestre, què tal?
Molt bé, molt bé.
Bon dia de nou, eh?
Sí, sí.
Bon dia, altrament.
Altra vegada.
Altra vegada. Altrament també, m'ho va dir, no m'ho vau dir vos?
Altrament té un valor més distributiu.
Ah.
És a dir... és a dir, si no fem una cosa, altrament farem l'altra.
Clar, llavors el que s'hauria de dir és bon dia altra vegada.
Altra vegada.
És el correcte.
Sí, sí, sí.
Fantàstic.
Perquè de nou...
No es compliquem més.
De nou és correcte, eh?
Ah.
Però té un altre significat en català.
Quin és? Quin és?
Mira, l'altre dia... Tinc fins i tot la fotografia al mòbil.
Ah.
Sí. Venia a Ràdio Estel, havia just aparcat l'auto a Reus i anava cap a l'estació del tren.
Sí.
Hi havia un banc de fusta i d'aquests municipals,
sí.
I deia pintat de nou.
És veritat.
Això és del tot correcte.
No,
el rètol era impecable. Què volia dir rètol, el banc pintat de nou? Que l'havien tornat a pintar,
sí.
I que feia poc que l'havien pintat.
Clar.
Pintat de nou vol dir com a cosa nova, sí. És el que en castellà haurien posat recién pintado.
Recién pintado.
Doncs en català és pintat de nou. Mm. Aquest de nou és bo.
Molt bé.
Ara, el de nou, per voler dir altra vegada, doncs no grinyola bastant.
Clar, i en aquest cas doncs sí que seria quan diem bon dia moltes vegades, bon dia altra vegada.
Sí, sí. O tornem a...
O tornem. Fantàstic.
Sí, tornem a dir bon dia.
Doncs tornem a repetir, ara en aquest cas, doncs la frase que ens servia el Rafa Sanahuja, a la tardor, ni fred ni calor,
sí,
és quin
així.
És l'origen?
Ah, doncs perquè com que hi ha canvis de temps
sobtats,
doncs és que ni fred ni calor.
No, clar.
O segons com, fred i calor, també, no? Perquè clar, un dia fa fred, l'altre dia fa calor, i no saps mai quina roba t'has de posar. No? I llavors venen els
refredats.
Sí.
Però a mi el mestre Virgili, quan vaig fer dimecres per primer cop l'enigma, vaig dir cargol. Te'n recordes que tu vas començar?
És veritat.
I ell em va dir, millor dir caragol, no, mestre?
Sí. Però sí que es pot dir cargol.
Veus?
Ah?
Cargol és una forma... Cargol i carbassa són formes pròpies del català central, en què l'er bategant, el que popularment se'n diu l'er fluixa, la que s'escriu una sola er entre vocals, l'er bategant té una tendència a absorbir la vocal neutra. I aleshores... és natural
cargol.
Que caragols es convertixi en cargol i carabassa es convertixi en carbassa. Però jo sóc partidari que a l'hora d'escriure ho hem d'escriure amb totes les lletres.
Vale.
I si no ets de català central, aleshores, fora del català central, a tot arreu se diu caragol.
Es diu
caragol a les Illes, sí. Es diu caragol al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Ponent...
A Castelló.
És del caragol de Lleida, no? Que diuen,
a Castelló caragol. Diem caragol.
Al País Valencià es diu caragol. És a dir, fora del català central, arreu es diu caragol. I, per tant, hauria de prevaler... escriure-ho amb totes les lletres.
Doncs fantàstic, doncs ha quedat
ja... I la mateixa cosa amb carabassa.
Ah, mira, carabassa no sé si... Perquè caragol sí que ho havíem dit alguna vegada.
Però carabassa és exactament la mateixa cosa.
D'acord, doncs ja està.
De fet, aquesta absorció afecta moltíssims altres mots que alguns es fan fora del català central. Per exemple, el Camp de Tarragona es diu safreig, per exemple, i cremull. Però jo, a mi no em passarà mai... O Teresa, no? El nom de dona.
Tant, sí.
Però a mi no em passaria mai pel cap
escriure
Teresa o Teresina o safreig, tal com sona. Mm. Sinó que la tendència és escriure-ho amb totes les lletres, que després estàs acostumat a dir Teresina i dius Teresina. Doncs dius Teresina, no? Jo vaig posar un dia a Twitter el programa aquell que es deien Les Teresines, aquell tan divertit, i que escrit apareixia Les Teresines, molt ben escrit, però després a la cançó diuen Som les Teresines. És a dir, que fonèticament diuen Teresines, però escriuen Teresines.
Sí.
Per tant, molt bé, impecable.
No? Perfecte.
Queda dit, doncs. Mestre, ens hi posem perquè tenim bastanta teca per compartir avui amb tots els nostres oients. Ens queden les parelles de la setmana passada que vàrem parlar del ser i l'estar, i avui continuem.
Sí, aquesta l'hem d'anar continuant perquè el ser i estar és una qüestió força complexa, uh-huh. i l'anirem fent cada dia, podríem dir.
I recordem aquells oients doncs, que us hàgiu perdut, diguéssim, aquestes lliçons prèvies, podeu recuperar a Ràdio a la Carta.
Sí, sí, i repetint coses, per exemple. Avui explicaré d'un senyor que no era barceloní i visitava Barcelona.
D'acord.
Visitava Barcelona i com que ara tenim mòbil, i això és molt pràctic del mòbil...
Us passaria a vos, per exemple?
No, el que deia ell a mi no em passaria, perquè ell ho deia malament.
No, però in situ l'experiència sí.
L'experiència sí, no? Sí. Llavors aquell senyor anava telefonant a la família, que es veu que la tenia a casa, i anava explicant el que anava veient, no? I deia, ara estic a la Sagrada Família, ara estic al Tibidabo, ara estic a Montjuïc, ara estic al Monument de Colom, no? Ara estic a la plaça de Catalunya. Clar, això són castellanades, però com una casa de pagès, tot. Perquè si anava visitant coses, no hi estava, hi era. És en el moment que ell anava telefonant, per dir-ho bé, havia d'haver dit, que és el que hauria dit jo, ara sóc a la Sagrada Família, ara sóc al Tibidabo, ara sóc a Montjuïc, ara sóc a la plaça de Catalunya, perquè s'anava movent i només... És a dir, el ser és una fotografia. El ser és una fotografia. Si ell, en aquell moment, era la Sagrada Família, doncs és sóc a la Sagrada Família. Uh-huh. Si al cap d'una estona era el Tibidabo, doncs sóc el Tibidabo.
Jo crec que aquest concepte que ens queda... Està molt bé que hagi dit allò de la fotografia, perquè és la imatge i jo crec que és molt representatiu, no? Perquè ens ajudi a saber si hem d'escriure ser o estar.
Sí, però si fas una estada...
Sí.
Fixeu-vos, el mot estada,
sí,
que és un mot ben viu i que deriva precisament d'estar, si fas una estada vol dir si marques la duració... Aleshores sí que ja és estar. Per exemple, aquell senyor hauria pogut dir soc el Tibidabo,
sí,
i m'hi estaré fins que acabi de dinar perquè dinaré en un restaurant del Tibidabo. Aleshores sí que diria m'hi estaré, que és el que, i això ho repassem del dia passat, que si hi ha un fins a, aleshores ja t'obliga a un estar.
Vinga.
Perquè el fins a et marca una duració. Per tant, si hi ha un fins a, t'obliga a dir estar. Soc el Tibidabo ara, en aquest moment, i estaré fins que es faci fosc, o fins a les 4, o fins a quan sigui.
Fantàstic.
Interessant. Mm-hmm.
Dit això, anem per més coses, perquè sí, si no, no ens arribarà pas. Un altre tema, que ben bé no és parella, sinó que seria un castellanisme.
Un si castellanisme no semàntic.
I gros.
Sí.
A veure, jo haig de dir, Sanauja, que ho dic molt, que és el mot encantar.
Sí,
és a dir, a mi aquesta persona m'encanta.
Una cosa que ens encanta, que ens agrada.
Sí, o sigui,
és un castellanisme semàntic. Un castellanisme semàntic vol dir que és un mot perfectament català, però que se li posa un significat que en català no té.
Val.
El verb encantar és catalaníssim, pels significats que té en català, però no per aquest de m'agrada molt. Per dir m'agrada molt, hem de dir m'agrada molt. Aleshores, l'oient es deu demanar, i què vol dir en català encantar?
Clar, si jo dic a mi aquesta persona m'encanta, què m'està fent?
Embruixar-la.
Ara.
Exacte. Sí. Encantar vol dir embruixar.
Bueno, una mica, eh?
Sí. Bé, jo no crec en bruixes, però bé, si entrem en el món de la fantasia...
És literal, és literal.
La bruixa el va encantar.
És clar.
Li va fer un encanteri.
És un sentit figurat, no? Amb el sentit figurat, diguéssim.
No, aquí és literal, eh?
Aquí és literal.
Sí, no, ja, però...
Però és fantàstic, és fantasia.
Però quan et refereixes a mi aquesta persona m'encanta, sí, és com el sentit figurat, no? De dir,
sí, però en català no l'ha adquirit aquest significat figurat.
Aquest
significat se li dona per castellanisme.
Ah.
En català podem, en un conte de fades, podem dir que el va encantar.
Clar.
No? I li va fer un encanteri. Clar. Fixa't, el mot encanteri, que és un mot molt, molt bonic. No? O una persona que té encant. Una persona encantadora, això és sí, perquè aquí sí que aquest significat figurat sí que el tenim en català. Una persona encantadora, una persona que t'encanta en el sentit que li veus l'encant que té.
Clar.
No que t'agrada molt, sinó que t'encanta, sinó que, clar, és una frontera bastant, bastant fina.
Sí, exacte, eh? Una línia.
I després hi ha un altre significat que té un origen etimològic completament diferent, que és vendre a l'encant.
Vendre els encants. Els encants, per exemple.
Sí, que no encantar deriva de... Per què? Per encantar, les bruixes cantaven una cançó. Per dir, encantar deriva de cant. Però, en canvi, vendre a l'encant deriva de quant, que quant, de quantitat,
clar.
En quant m'ho vens. Quan, en alguns llocs, es pronunciava cant, com aigua, aiga. No, que hi ha aquesta duplicitat. Llavors, encant movents, no? I llavors, d'encant movents venia a dir encantar. Per tant, vendre a l'encant vol dir vendre sense un preu fix, sinó...
Negociar-ho.
Negociant-ho.
D'aquí el mercat, no?
Sí, sí, i d'aquí, per això, se diu el mercat dels encants, perquè es venia a l'encant. Un amic meu que va anar, que va veure un llibre interessant, que el venien per 20 euros, i com que era un llibre, diu, aquest llibre no es vendrà perquè no és una cosa atractiva per al públic en general, però a ell sí que li interessava. Va dir, ja tornaré just 5 minuts abans que tanquin, i llavors el va comprar per 1 euro.
Déu-n'hi-do.
Això és una anècdota real, eh?
Home, no. Fa gràcia. Anem a altres castellanismes.
Ah, i una cosa.
Hem d'anar ràpid.
I badar. Nen, no t'encantis, que faràs tard a l'escola.
Sí.
No t'encantis. És dir, encantar-se és badar.
Badar. Està que no estàs on has de ser. No?
Aquest també.
No sé si ho he dit bé, jo.
I parlant de castellanismes semàntics, com que aquests dies es parlarà molt del Trump, hi ha un altre castellanisme semàntic que és arrasar. Mm. Arrasar és un verb transitiu, és tirar a terra, enderrocar alguna cosa. Mm. El terratrèmol va arrasar la ciutat, no? Van arrasar aquella...
Arrasar tot.
I l'altre dia vaig veure un tuit que deia aquest determinat polític a les pròximes eleccions arrasarà. Mm. I jo li vaig dir, què arrasarà, pobres de naltros? Què arrasarà?
Ha de ser una cosa concreta, eh? Una construcció...
Sí, un complement directe.
Hi ha d'haver un complement directe.
Vale.
El terratèmol va arrasar la ciutat, per exemple, no? O uns obrers van arrasar un edifici perquè havien de construir un de nou, no? Però de dir, arrasarà. No, doncs ho guanyarà tot.
Clar, clar.
Guanyarà tot, eh?
Ho guanyarà tot.
Per tant,
ho ha guanyat tot.
Mestre, per resumir, que anem una mica tard, disculpi.
Sí.
Per tant, arrasar és un verb transitiu, dedueixo, per tant, ha d'anar acompanyat d'un complement directe.
La cosa que arrases.
D'acord. Dit això, anem cap al un altre castellanisme, que avui ens volia destacar el mestre Virgili, que és el de pal de fregar. Noi, fatal, eh?
Sí, sí, i a més és el diccionari i tot, que jo no m'ho explico com... han pogut posar pal de fregar al diccionari, perquè un pal és, per exemple, aquest que aguanta aquest senyal de trànsit que tenim aquí al davant. Un pal és sempre una cosa clavada a terra. Els pals sempre són clavats a terra. O bé els tenen a la fàbrica a punt per clavar-los a terra, però quan ja són... quan fan la seva funció, els pals sempre són clavats a terra. Els pals d'una porteria de futbol, els pals elèctrics que aguanten línies elèctriques, etc etc. Això són pals. Si és que no és clavat a terra, normalment és un bastó, un garrot, si és per pagar. Diuen, li va pagar un pal. Li va pagar amb un pal. Això s'ha dit molt.
Molt.
Amb el Sánchez, que hi va haver algú que li va pagar amb un bastó o amb un garrot, i jo sempre he sentit dir que li va pagar amb un pal. Amb un pal, si el pal és clavat a terra, no pots pagar ningú perquè no el podràs arrencar, no? I si és un pal, normalment són molt gruixuts, no pots ni aixecar un pal, no? I en canvi, sovint els mitjans catalans han dit el Sánchez, algú el va pagar amb un pal el seu cotxe, o li van pagar amb un pal, no sé ben bé com va anar.
Mal dit.
Doncs no, això li van pagar una garrotada, o li van voler pagar, que no sé si li van arribar a pagar.
I,
no?
I això que diem també moltes vegades, perquè ja dedueixo que és una castellanada grossa, i important és que això és un pal.
Ah, no, això és una altra castellanada grossa.
Això és un avorriment, no?
És una... No, tampoc. És un anuig.
Estrany, això és un anuig, s'hauria de dir.
Sí, és un enfrafec, hi ha molts... hi ha altres sinònims.
Maneres de dir-ho.
Sí, però acabem amb el fregar, que se li ha de dir la fregadora.
Clar, com ho hem de dir?
La fregadora.
La fregadora.
És el més pràctic, no? O bé, i la fregadora té un mànec. perquè, com la paella.
Clar.
És a dir, quan una cosa és per agafar, se li diu un mànec, que en alguns llocs es pronuncia mànic, per exemple. Al Camp de Tarragona es pronuncia mànic. Però bé, és una variant d'aquelles que comentàvem abans.
I el mànic, jo també. El...
Sí, sí, a Ponent també mànic, però s'escriu mànec. Però sí, sí, ja sabem que després pronunciarem mànec o mànic segons ens plagui, però s'escriu mànec. Per tant, fregadora, i l'agafes amb el mànec, però re de pal. En el cas d'un d'això de fregar, no.
Per tant, pal d'escombra tampoc està ben dit.
No, les escombres també tenen mànec.
Clar. Les escombres. Anem cap a un altre castellanisme que també ens portava avui, Rafa, el mestre Virgili, sí. Que és, aquest ha portat una mica de polèmica, la redacció, perquè no sabíem ben bé quina seria la fórmula. Per
bueno, és navalla. No?
A veure, la navalla.
Sí, navalla. Quan
com
era,
podem fer això?
Quan era petit,
sí?
N'hi dèiem navaja.
Navaja?
Navaja, sí. I això és com quan jo era petit dèiem un regalo, la qual cosa demostra que regal
present,
amb el significat de present, és un castellanisme, perquè anys enrere dèiem el castellanisme sense dissimular. Navaja és el castellanisme sense dissimular. I llavors, navalla, com que en català tenim la terminació alla, que és molt productiva, aleshores es va dissimular el castellanisme. Però navalla és un castellanisme. Però té diversos significats i per a cada significat té un mot diferent, no? Per exemple, el més corrent és que serà un ganivet. Un ganivet.
I ja està.
Un
ganivet.
O un punyal, si és en un context agressiu.
Un arma, no?
O com a arma. O un coltell, que seria un mot que fora bo de revifar, coltell, que concorda amb l'italià coltello, o amb el francès cotó, o amb el castellà cuchillo. Etimològicament, cotó, cuchillo, coltell, coltello, tenen el mateix origen etimològic.
Cúter, en canvi, el cúter, no?, tota la vida, cúter.
Sí, i a l'anglès, no?, tot i que el ganivet concorda amb el francès grif, knife.
Knife.
Sí, però l'anglès antic no devia dir knife, no. Devia dir knife, amb diminutiu knifet, ganivet, perquè és un mot germànic. En canvi, coltell deu ser llatí, no?
Clar.
Després, el molusc a les Terres de l'Ebre n'hi diuen canyuts, i és el mot canyut, el mot que hauríem de fer servir.
Però com?
La navalla, ara,
sabeu, les navalles. Un molusc, sí, que és allargassat,
sí,
una canyeta, per això se n'hi diu canyut, i que en castellà li diuen navajas.
Clar,
doncs en català se li ha de dir canyuts.
Clar, llavors les navalles que mengem no està ben dit, tampoc.
No, això el Jaume Busó ho dirà, aquell que és de les Terres de l'Ebre, que allà a l'Ebre és on s'encullen molts. També encullen en altres llocs, no? Però, i potser n'hi diuen algun altre nom. Però a mi, com que sóc veí de les Terres de l'Ebre, m'agrada difondre la denominació canyut pel molusc, res de navaja, no? I, finalment, el d'afaitar.
Home,
ah, sí.
Clar, aquesta és interessa, Rafa.
Un raor.
Com?
Els valencians encara el conserven, raor.
Raor?
Sí, un raor.
Raor.
I a les illes, que no diuen la R final, un raó.
El raó?
Sí, el raó per afaitar.
No l'havia escoltat
mai. D'on deriva raure. D'on deriva raure. Perquè el mot que hauríem de fer servir per tallar la barba arran hauria de ser raure. Aquest és el mot autènticament català. Perquè afaitar, en realitat, vol dir envellir. No sé si sabeu que a l'edat mitjana les dones s'afaitaven.
Sí, clar. Sí.
Ja
que vol dir que s'envellien. Afaitar-se vol dir fer coses per... Pues,
treure més atractiu.
Sí. Sí, és a dir, no sé, arreglar-se les celles...
Bueno, encara ho fem.
Doncs això és...
D'una altra manera.
És afaitar-se. Sí. Ara que llegeixo un llibre de català antic, diu pedres de la construcció de l'església de Riudoms, per exemple, no? Diu pedres afaitades. Què són pedres afaitades? Doncs tallades bé, és a dir, envellides. Això vol dir afaitat,
Mestre, ho hem de deixar aquí.
Tenim pendents els hel·lenismes.
Sí, tenim els hel·lenismes, que els tenim ja de fa temps, però ho tenim allà,
Sí.
Tenim a la nevera.
Sí.
Si
quan
permeteu,
vulgueu, parlarem dels hel·lenismes.
Ja els traurem. Moltíssimes gràcies, mestre.
Disposeu.
Vinga, va.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.